Hola, Islàndia. Soc la Mar Poyato Cuesta, tinc 42 anys, soc de Manresa, tot i que vaig créixer a Balsareny. Porto 9 anys a RAC1, ara formo part de l'equip d'informatius i em podeu sentir en diversos programes d'aquesta casa.
Qui és qui a RAC1?
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Me l'imaginava més gran. Vaig entrar per la porta i el primer que vaig pensar és quines vistes, però quina ràdio més petita, no? De fet, jo fa anys que vaig arribar i RAC1 no era el que és ara, que és la ràdio líder. I el primer dia jo vaig entrar a treballar amb el Xavi Bosch i la Mònica Planes. Jo feia el món a RAC1, era de l'equip del món a RAC1 treballant amb el Xavi Bosch. Començàvem molt d'hora. Llavors, el primer dia recordo que vaig asseure'm, em vaig arribar a les 6 del matí, vaig asseure'm a la meva taula, jo seia al costat de la Mònica, i va sonar el telèfon de la taula i em diu la Mònica: "T'és per tu, és el Xavi." Clar, a mi em van agafar uns nervis, un mal de panxa, vaig pensar: "Només acabes d'arribar i el jefe ja t'està trucant a veure què et dirà." I em diu: "Mar, diu, fes el favor de girar el cap i mira cap a la teva esquerra." Miro cap a l'esquerra i és la finestra. Diu: "Vull que vegis que no tot és dolent, el fet de començar tan d'hora al matí i que t'hagis llevat tan d'hora." Diu: "Mira, diu, i no et perdis l'espectacle." I era una sortida del sol espectacular. I aquell va ser el meu primer dia a RAC1.
I si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, en aquest cas, quin seria?
Mira, n'hi ha molts, perquè he tingut la sort, podríem dir, d'explicar molts moments històrics per a aquest país i molts fets transcendents, sobretot durant la meva etapa a Madrid, d'aquests que acabo de tancar, de 5 anys. Però si me n'he de quedar amb un, jo crec que em quedo amb el dia 12 de juny del 2019, a la tarda, va ser el moment en què es va acabar el judici del procés. Jo recordo estar a la sala de premsa del Suprem, a l'Aspirina, al costat tenia el Toni Clapés, i després que el Marchena digués "vist per sentència", jo vaig mirar el Toni Clapés, el Toni, i el Toni em diu: no, tira, tira. I llavors vaig tancar aquella retransmissió. Aquella retransmissió la vaig tancar amb un filet de veu. És que tenia la veu trencada i va ser, crec, que el moment del judici que em vaig posar nerviosa. Va brollar tots els nervis, tots els sentiments que tu puguis anar acumulant durant aquells 3 mesos, totes les experiències viscudes, totes aquelles emocions contingudes, no? Va ser en aquell moment quan vaig fer un xof i em vaig deixar anar.
Acaba Carles Mundó, paraules de Marchena.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
Doncs,
abandone la sala, por favor.
Acaba el judici del procés. Finalitza després de 52 sessions, 18 setmanes, 4 mesos, 12 acusats, 422 testimonis, centenars de vídeos després. La causa especial 2907/2017 queda vista per sentència.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines altres feines no periodístiques has fet?
Mira, la meva primera feina cobrant, una mica així, amb contracte i seriosa, va ser a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Era l'estiu del 2000. Jo estava, si no recordo malament, el tercer any de carrera universitària. Vam acabar aquell curs a finals de juny i amb unes amigues de la facultat vam decidir que passaríem tot l'estiu, perquè a més era força llarg, no havíem de tornar crec que fins a principis d'octubre a la facultat. Llavors vam marxar a Anglaterra i jo vaig a... ens vam posar d'acord, vam organitzar el viatge i ens vam buscar una feina a Anglaterra. I jo treballava a la Terminal 3, International, amb totes les arribades dels Estats Units, dels països àrabs, treballava servint cafès. Vaig aprendre molt, va ser una gran experiència, en guardo un molt bon record, tot i que tampoc és veritat que no tot és fàcil quan arribes d'allà, però sí que aquesta va ser la meva primera feina remunerada. He treballat, que no sigui de periodista, he treballat d'hostessa. Sí. He treballat de professora de repàs. I també, així ja que això queda com més oficial, vaig treballar a la Caixa. Sí, en una oficina de la Caixa, encara quan... Tot just els últims, crec que era l'últim any de carrera, quan ja acabava. Sí.
Quina és la història teva personal que sempre expliques als sopars?
Clar, el fet de ser periodista, quan tu quedes amb gent per sopar, fins i tot amb les seves amigues, el primer, allò, el sopar típic de les amigues, no? És, va, explica'ns cotilleus dels famosos. Clar, qui has conegut aquesta setmana? Qui, sobretot ara estan a Madrid. I què ens pots explicar? Clar, totes aquestes tonterietes, podríem dir entre cometes, no? que fa gràcia, no? De quan els coneixes, de què t'han dit. I una de les meves historietes que sempre explico, perquè tothom m'ho demana, és la vegada que vaig conèixer la reina Letizia i vaig estar una bona estona parlant amb ella. Llavors és la historieta que a vegades m'ho fan repetir. Explica'ns aquell dia que vas parlar amb la reina Letizia. Me recordo que era un dia al Suprem, hi havia un acte, amb un acte d'aquests que després hi ha el còctel aquest, no?, protocolari, que llavors a Madrid es fa molt, llavors a la premsa se la deixa accedir a la sala on es fan les copes i el pica-pica, i tu pots parlar amb els assistents sense cap mena de problema. Llavors jo, de reull, vaig mirar a la Letizia, que el que feia era... Estava superatabalada perquè totes les assistents li demanaven fotos i selfies. I clar, i ella, jo la mirava, però mira, per curiositat, i ella em va veure i vaig ser com la seva salvació. Perquè llavors va dir, ai, bum, i va venir cap a mi. Va dir, no, mira, així tinc una excusa per deixar-me de fer fotos. Jo en aquell moment duia una copa de vi a la mà i llavors sento que em toquen l'espatlla. I era un guardaespatlles de la Casa Reial, dels que acompanyen als Reis, que em va dir, no pots dur una copa, o sigui, dona'm la copa, sisplau. Jo no vaig entendre res, i és que resulta que per protocol, quan parles amb els Reis, no pots portar res a les mans, per seguretat. Bueno, i després vam estar parlant, sí, em va demanar el fet de ser periodista, és periodista, bueno, ella va recordar la seva època, clar, empatitza molt amb el fet de que tu siguis dona i periodista, però una conversa molt com podríem estar parlant tu i jo ara, de quants anys tens, de, ai, què, i com et va, estàs content de Madrid, ah, però ets de Barcelona, sí, de RAC1, de Barcelona, sí, llavors això m'ho fan explicar sempre.
Digues una cosa que faci la Mar Poyato que els oients no es creurien.
Ballar dansa del ventre. I de fet he sigut professora de dansa del ventre. Sí, fa bastants anys. A mi m'agrada molt ballar, molt. Tota la vida he ballat. És a dir, jo de petita, a la sala d'estar de casa meva, tenia un radiocasset, el meu primer casset, que llavors era casset, era Descanso de Miquel de Mecano, i la meva mare a vegades m'havia de treure allà perquè jo em passava els dies cantant i ballant amb un boli fent de micro amb aquella saleta. I des de llavors jo, des de petit, he fet dansa de diversos tipus, més aviat moderna, clàssica no n'he fet mai. Fins que va arribar uns anys que vaig sentir curiositat per la dansa del ventre. Vaig trobar una professora que m'agradava molt, i des d'aquí li envio un petó al cel perquè va morir fa uns anys, que em va ensenyar a estimar aquesta dansa. I ella mateixa em va començar a demanar que la substituís en algunes classes quan ella ja no es trobava bé. I sí, ballo dansa del ventre.